Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CCSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Hola, bona vesprada. Comencem de nou l'edició d'avui de Nuestro Norte es el Sur, el programa de CCSALA que fem per a totes i tots els amics que ens seguiu cada 15 dies.
Hola, buenas tardes, Carmen y Enrique, ¿qué tal?
El tema d'avui és al voltant del llibre d'Enric Llopis anomenat Gent precària, la rebel·lió de los frigoríficos vacíos. Avui tenim en el programa de CCSALA, Nuestro Norte es el Sur, a Enric Llopis, que acaba de presentar un llibre anomenat Gente precària, la rebel·lió de los frigoríficos vacíos. És una persona solidària i molt preocupada per els més vulnerables i sempre ha estat molt propera a CCSALA perquè ha anat de brigadista i sempre està molt disposat a tot el que li se demana. Des de l'any 2008 col·labora habitualment en les diferents seccions del periòdic Rebel·lió. Durant una dècada ha sigut simultaniat un treball professional en gabinets de comunicació institucionals i col·laboració en mitjans alternatius del País Valencià, com l'Avanç, la Cent o Ràdio Clara. Ha publicat articles periodístics durant la seva estància en Palestina, Cuba i Guatemala i també ha publicat articles i entrevistes en Diagonal, El Viejo Topo, Caos en la Red i Crònica Popular. És coautor, junt amb Manolo Monereo i Héctor Illueca, del llibre Per Europa i contra el sistema euro. Hola, Enric, bona vesprada. Benvingut al programa i t'agraïm que hagis volgut compartir amb nosaltres la presentació d'este llibre i que ens contes moltes coses.
Buenas tardes a la audiencia del programa Nuestro Norte es el Sur de CCSALA.
Enric, ¿qué te ha dut a escriure este llibre?
Pues sobre todo la necesidad de trasladar el testimoni de gent afectada per la precarietat i l'exclusió en un moment de crisi molt intensa i l'interès en oferir determinades alternatives des d'un punt de vista molt proper i molt des de la pell, no des d'un punt de vista teòric, ni estadístic, ni des de la pura emotivitat, sinó des del punt de vista sobretot de la gent que se polititza i que és al carrer i participa en les lluites socials des del patiment que els genera la crisi i la precarietat. El risc de desnonaments, la pèrdua de les beques de comedor escolar, el tallament de la llum, l'aigua, el gas, etc. Penalitats de la vida quotidiana.
Precisament volia jo entrar en eixa part que tu has fet en el llibre, de que has entrevistat a gent, que has comprovat que no havien participat políticament i que a través d'això és quan sí que han vist la necessitat de participar. Però explica'm-nos un poc això.
Jo pense que precisament una de les coses que a mi me semblen més interessants del text és com la gent que no té una formació política prèvia o no ha arribat a l'esquerra a partir de l'aprenentatge en la família o en l'institut, en la universitat, etc., se polititza a partir de la crisi i de les situacions de precarietat. Aleshores, un exemple molt clar és el que ocorre en els campamentos Dignidad de Extremadura. Ahí Manolo Cañada, que és un dels membres més significats dels campamentos, persona a la que li faig una entrevista molt extensa, me comenta que els campamentos Dignidad de Extremadura han aconseguit trencar les parets que separen a la militància de la no militància. És a dir, que un obrer de la construcció, un PO, un jornaler, convivís en els campamentos Dignidad amb un becari de doctorat. I aleshores això és una cosa molt difícil d'aconseguir i en aquest sentit és un dels grans logros. Jo crec que moltes vegades la gent que està en els moviments durant ja molt de temps, que és veterana, pues té una jerga, ha llegit a Marx, ha llegit als clàssics, ha llegit als autors més significats, Paulo Freire, etc. I això moltes vegades genera unes barreres, genera una jerga que això d'una manera més o menys útil pues expulsa la gent del carrer que no té aquesta formació prèvia. Aleshores és molt important que la gent pues, que no té aquesta formació ni aquesta preparació intel·lectual prèvia pues, puga també empoderar-se i participar i, com dic, trencar aquestes barreres. Jo penso que moviments com la PA, com el 15M, com les marxes de la dignitat, tal com s'explica en el llibre, han aconseguit en bona part això. I a partir de mesures molt bàsiques, molt immediates, molt directes, com no a los desahucios, pan, techo, trabajo y dignidad, etc. Unes mesures que apelen a lo més immediat, a lo més directe, a lo més necessari, sense necessitat de grans elaboracions intel·lectuals.
En el pròleg hi ha tres persones que són luxe comptar amb ells. ¿Cómo ha sido la relación que has tenido con ellos?
Olga Rodríguez es una gran periodista, una periodista para mí de referencia. Ahora colabora sobre todo en eldiario.es, en la sección de Drets Humans, que se anomena Desalambre. También colabora en La Marea. És una periodista, ja dic, també especialitzada en el món àrab, ha estat en Palestina, ha escrit també llibres sobre el món àrab, és una periodista molt significada, ha estat, per exemple, en les marxes de la dignitat, en la tribuna el dia de la manifestació final en Madrid fa 2 anys. Jo crec que el seu testimoni és molt important i portar-lo al llibre, i de fet el seu pròleg a mi me sembla molt interessant, molt treballat, molt ben escrit, i jo destacaria d'aquest pròleg una frase de Howard Zinn que Olga recull i que jo pensé que té molt a veure en el llibre. Howard Zinn va ser un activista, historiador estadounidenc molt destacat, que estava en la ona llibertària, i comentava Howard Zinn en esta frase que recull Olga que la gent aparentment, els fets aparentment insignificants de la gent anònima, de la gent del carrer, són poc a poc els que van construint la història. I jo penso que és un poc això la filosofia del llibre, que és la segona part del llibre, testimonis de gent anònima, de gent poc coneguda, però que la seva tasca quotidiana, diària, de lluita en la vida quotidiana per eixir de la crisi i la precarietat, d'empoderament, de politització, de participació en les lluites socials en el carrer, pues això és el que va construint un poc la història alternativa a l'oficial. Després també hi ha dos pròlegs, uno de Manolo Monereo, que a banda d'amic personal varen fer un llibre junts editat per El Viejo Topo, contra Por Europa i contra el sistema euro, i per això és ben conegut. I també en el pròleg pues, destaca algo que també és molt important: la precarietat no és un accident natural ni és una catàstrofe que no se pot explicar, sinó que la precarietat deriva d'una planificació política deliberada, molt ben pensada, i que és el que estem patint. Aleshores, això té unes causes, i com té unes causes se pot revertir. I després, per últim, Diego Cañamero, que és de sobre conegut per tots i que apela a l'activisme en el carrer, explica en els seus parlaments, sempre que parla davant l'opinió pública, que no s'ha de deixar mai el carrer. Que les institucions també són importants, perquè diu ell que sense el BOE no se pot fer res, però que el carrer és fonamental. I una cosa molt important que diu sempre, ho va dir també així en la Facultat d'Història de València, davant la fragmentació i les divisions internes i disputes i baralles que n'hi ha sempre en l'esquerra, diu, a veure, els que estiguen en contra dels desnonaments, dels tallaments de llum, aigua, etc., contra l'atur, contra l'exclusió, que se posen a una banda de la sala, i els que estiguen a favor a l'altra, i segur que tots es posem a una banda, de que estem en contra d'estos fets que comente. Les divisions no tenen raó de ser si en lo bàsic ens posem d'acord, i això és el que moltes vegades ens falla a l'esquerra.
La primera part, com tu has dit, són en aquestes tres entrevistes d'aquestes persones que han aplegat a polititzar-se tant. La segona part és en gent que ha patit en la seva pròpia carn i està sofrint la crisi. Què has vist tu en ells? Els has vist en amargura, els has vist en esperança? Com veuries tu això?
És gent que està en una situació molt difícil, molt dura, que està patint en carne viva la precarietat, però que la eixida que troba tot això no és quedar-se en casa en el sofà, com diu Pepe Coll en una de les entrevistes, sinó eixir al carrer, participar en la PA. La PA és, per exemple, molt important, la plataforma d'afectats per les hipoteques, perquè a banda de ser un mecanisme per a organitzar-se i tractar de paralitzar un desnonament, és un mecanisme per a socialitzar i compartir el dolor, per a que una persona no se quede en el seu patiment dins d'ella mateixa, sinó compartir-lo en altres persones que estan passant per una situació similar. I això seria una de les vies. Així, en esta segona part del llibre, per la que me pregunta Carmen, hi ha testimonis molt durs. Jo rescataria, per exemple, el de Toni Carrion, i per lo que estem parlant, de com trobar una via d'escape a la situació de precarietat. Toni és una persona que en 52 anys li van dir en l'oficina d'empleo que no trobaria treball mai més, que com a molt alguna cosa eventual, però que ja està, que s'anara despedint de trobar un lloc de treball digne. Davant d'aquest horitzó sense futur, el que fa és posar-se en contacte amb la persona que va organitzar en Alcalá de Henares les Silles contra l'Hambre, i aquesta experiència la trasllada a València. Aleshores, tots els dilluns a les 11 del matí es reuneix una sèrie de gent en la porta de l'Ajuntament de València, en el que és la plaça, en les seues caires, i reivindiquen pues, un lloc de treball, renta bàsica, transport gratuït per als aturats i per a la gent en risc d'exclusió, en contra dels tallaments de llum, aigua, gas, etc., i mesures molt bàsiques. Jo penso que aquesta és una de les maneres d'eixir d'aquesta situació de precarietat, la politització, l'empoderament, l'eixir al carrer, i és el que fa Toni Carrion en este cas i altres de les persones que entrevisten en el text.
I què has volgut remarcar amb el títol d'este llibre?
És una pregunta que me sembla interessant, perquè al principi discutirem un poquet en l'editor i en Pepe Coll, que també és editor i és una de les persones que entreviste, perquè ells preferien vida precària en compte de gente precària, que és el títol final. Jo me vaig posar molt cabut en que fora gente precària, perquè jo tenia molt d'interès en la paraula gente, en que fora un llibre de gente, de persones, que hiciera la paraula gente en el títol, perquè és una galeria de persones les que apareixen ahir, i persones en les seues experiències, en les seues vivències, però sempre, i és una cosa que a mi m'agrada molt subratllar i és una cosa que destaca en totes les presentacions, que no en les experiències que se queden en això, en l'anècdota, que se queden en la vivència un poc de melodrama, l'experiència lacrimògena, sinó experiències però dins d'un context de precarietat que s'expliquen i dins d'una eixida política, com estem comentant tot el rato, que és fonamental, perquè si no, en totes les presentacions posa l'exemple, l'altre dia també en Cetsala ho comentàvem, d'una senyora de 84 anys de Vallecas, Carmen, a la que van desnonar per no poder pagar un préstec de 70.000 euros en un prestamista, no? Això en novembre de 2014. El Rayo Vallecano, que és un equip modesto de la primera divisió del futbol espanyol, pues els jugadors van aportar una quantitat per a que Carmen poguera pagar l'alquiler social. I a la vegada Carmen, pues una part d'esta quantitat li la va oferir a un exporter del Rayo Vallecano que estava en Espanya malalt de càncer. Esta història va ser molt difosa en les xarxes socials, en les televisions, perquè era una història en tots els ingredients del drama, però que no rascava la part política de tot això. Realment no és el drama de Carmen, sinó que és el drama de la estafa planificada que estem patint, d'un model econòmic que castiga a la gent a la precarietat, d'un model econòmic cruel, que com deia l'altre dia en Radio Clara Rafa Tristán, que també és un dels activistes de la Silla contra l'Hambre, és un model que està conduït per autèntics psicòpates, i és el que hem de denunciar, perquè si ens quedem simplement en la mera empatia en la pel·lícula de Qué bello es vivir, pues jo crec que no anem al arrels del problema.
El llibre mostra amb realisme la situació actual i es percebeix la teua sensibilitat també, i jo crec que és important el ressenyar les xifres que tu dones, encara que tu sempre dius que no és molt amic de les xifres. A més, si se donen compte, hi ha molta gent que li molesten les xifres, i és perquè diuen molt de la realitat, i sobretot quan venen d'organitzacions que no és que siguin unes revolucionàries, que per exemple l'informe FOESA sobre exclusió i desenvolupament social, que diu que 11.700.000 persones, suposen el 25% de la població, viuen en situació d'exclusió social en Espanya. Després també, segons UNICEF, 2.300.000 xiquets, o sigui el 27,5% de la població, vivien en 2013 per baix de l'umbral de la pobresa. O també aquesta xifra que a mi me fa molt, la de la pobresa energètica, que tampoc dona molta importància, i la importància que té, que allà diu que 10.000 persones moren per la pobresa energètica i nada més que és un estudi de la ONU, que tampoc que siga ninguna gran revolucionària. Entonces, per això m'agradaria que ens explicaris algo de tot això.
Avui, per l'efecte sobretot de les noves tecnologies, hi ha una inflació d'informació estadística. Hi ha una aproximació a la realitat a partir de dades, d'estadístiques, de números, de xifres. En els periòdics moltes vegades hi ha informacions que són tot números, i en el món del periodisme, si no tens el número, si no tens la xifra, sembla que estigues venent fum. Les estadístiques jo crec que són necessàries, sobretot perquè també el poder les utilitza. I tu, per a rebatir els discursos del poder, necessites també aleshores utilitzar números. Però jo penso que no podem quedar-nos només en els números. Hi ha que rascar el que hi ha darrere d'aquests números, perquè les xifres per si mateixa no poden reflexar el drama de la precarietat. És important no deixar de donar-li importància als números tampoc. En els programes de televisió, per exemple, ara està molt de moda que un economista isca en una pissarra explicant la crisi en números. Pues tu has de tindre també números per a rebatre les xifres que donen els economistes oficials, però no quedar-nos només en això. És una realitat molt freda, molt estadística, i que no és l'aproximació que més ens interessa.
També volia dir és que este llibre, que té 158 pàgines i el seu preu és molt mòdic, és de 10 euros, el que se traga d'ell és per al SALT i per la cooperativa del Bancal Societat Cooperativa de Múrcia. Crec que val la pena, a part de que el llibre és molt interessant, també seria interessant que ens digueres algo d'este SAT, on va dirigit, i també la societat cooperativa esta que hem dit.
És un exemple de coherència. En la entrevista, per exemple, a Pepe Coy, que és l'impulsor d'esta cooperativa, ell és una persona que treballava de comercial en el tèxtil i se va quedar en l'atur. Aleshores, la eixida va ser muntar una cooperativa en altres companys, una cooperativa agrícola. I aleshores el llibre és una manera de donar-li suport. I després també a un sindicat com el SAT, que és un sindicat molt represaliat, un sindicat molt castigat per multes, per processaments, per imputacions, etc. I jo penso que és una manera de buscar un poc la coherència entre la fi i els mitjans.
Enric, t'agraïm moltíssim que hagis estat així. Ja sabem sempre que tu eres una persona molt propera a fer sala, que tot el que te demanem sempre estàs disposat, i des de llavors ens ha encantat entrar així en el programa.
Un plaer poder participar en Nuestro Norte es el Sur de Cetsala, i sobretot moltes gràcies per el vostre interès en el llibre.
Ens ha acompanyat Enric Llopis, periodista, que acaba de presentar un llibre anomenat Gente precària, la rebel·lió de los frigoríficos vacíos. És una persona solidària i molt preocupada per els més vulnerables, i sempre ha estat molt propera a Cetsala i sempre està molt disposat a tot el que li se demana.
La agenda de los próximos días viene cargada de convocatorias y actos. El lunes 22 a las 7 de la tarde, en la sede de comisiones, la Plaza de Nápoles y Sicilia, homenaje al escritor Eduardo Galeano. Dentro de la campaña en solidaridad con el pueblo griego y contra el austericidio, tenemos tres convocatorias. El martes 23 a las 7 de la tarde, proyección y coloquio de ¿Quién rescata a quién? En Carre Volta, a calle Santa Teresa. El jueves 25 a las 11 de la mañana, concentración y entrega de manifiesto en el consulado de Alemania, en Marqués de Sotelo 4. Y el sábado 27 a las 7 de la tarde, concentración delante de la delegación del gobierno en la calle de Colón 60. El jueves 25 a las 8 de la tarde, en la plaza del Espinazo, una performance contra la violencia machista. Y ese mismo día, a las 9 y media de la noche, en la Sala Matiz, concierto de César López y el CIFU por el 10º aniversario de la Coordinadora Valenciana de Solidaridad con Colombia. El martes 30, como todos los últimos martes de mes, concentración delante del CIES de Zapadores a las 7 de la tarde para pedir su cierre. El miércoles 1, primer miércoles de mes, delante del Ayuntamiento a las 8 de la tarde en contra de la violencia de género. Y el viernes 3, aniversario del accidente del metro, a las 7 de la tarde en la Plaza de la Virgen.
Hem arribat al final del programa.
Nos despedimos de todos vosotros y vosotras y os esperamos dentro de 15 días en el programa de Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira.